Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
No sé si té les maletes fetes o no. Però en tot cas, diu que va. El convidat que ens acompanya avui és un dels màxims representants del nostre país del món de la il·lustració i té una cita importantíssima que segurament el món de l'art i de la cultura d'aquest país hauria de reconèixer, que és que dijous inaugura una exposició en un dels barris més artístics de la capital francesa amb una selecció de les seves il·lustracions, que és una cosa que, vaja, és extraordinària de passir, però és que a més presenta i publica a París i amb una editorial francesa, perquè comença per França i després hi arribarà a Catalunya, el seu últim còmic, que és una autèntica meravella, que és una troballa, i que li dic còmic per dir-li còmic, però és un llibre fantàstic i molt entenedor sobre el món de l'art, que es diu Un món d'art brut. Dies, doncs, que segur que aprofitarà al màxim l'Oriol Malet. Què tal, com estàs, Oriol?
Hola, molt bé.
Estàs nerviós o no?
Sí.
Sí?
Molt nerviós, sí.
Sí.
Sí, sí, i a més no m'acostumo a passar, no acostumo a estar gens nerviós,
sí.
Però en aquest cas ho estic, perquè...
És molt gros, això, eh? Ja sé que tu no ho pots dir, però ja t'ho dic jo.
És gros, sí. Sí, ho sembla. No ho sé, crec que el fet que estigui nerviós evidencia que ho és. Sí, perquè ja et dic, jo no ho estava, no m'hi posava gens. I en aquest cas ja fa dies que tinc malsons, somio en terratrèmols i coses.
Què dius ara?
T'ho juro. Sí? Somio en desgràcies, somio que em perdo les nenes pel carrer i aquestes coses.
Què dius ara?
Sí, la meva parella em diu, però què dius? Dic, sí, t'ho juro, estic molt nerviós, no sé per què. Crec que quan arribi el moment no ho estaré, per això.
No sé si tens maletes fetes i tal. Saps què pensava? Si tu quan viatges t'emportes estris, o sigui, si vas amb llibretes i llapisos i aprofites a qualsevol ocasió o no?
Doncs no ho faig.
No ho fas.
Soc poc romàntic,
vale.
Però no ho faig. A veure, alguna cosa m'enduc, eh? Però saps per què me l'enduc? Per si m'atrapa la secció amb en Carlin i m'envia el text, bueno, i jo tinc que il·lustrar.
L'Oriol Malet, com sabeu, si ho llegiu a l'Avantguardia, veureu que és l'il·lustrador, entre altres coses, dels articles del John Carlin, sempre estupendos, no? Clar, no hi ha masses... Per això, per intentar intuir per on van les coses, ara de seguida parlem del còmic que el vaig llegir abans d'ahir, em va semblar una meravella. Encara no s'ha publicat, no existeix físicament, no?
No
sé si tu tens algun exemplar.
No en tinc cap.
Re,
avui
no
havia
re
de rebre l'exemplar meu francès i he hagut de venir aquí. O sigui que mira, gràcies.
I igual hi ha un senyor que està picant a la porta,
sí,
a casa teva, portant-te'l,
sí,
i no...
Ja el va haver de recollir un altre dia.
Però ara de seguida parlem del món d'art brut, però, clar, això d'exposar a París...
Sí.
És una cosa molt grossa. No sé si hi ha algun il·lustrador de casa nostra que ho ha fet alguna vegada.
Sí.
Sí.
Darrerament, sí. Per exemple, el Jordi Lafebre fa poc.
Ostres, bueno,
sí,
clar.
Li van exposar originals i no ho sabia jo. Uh-huh. Me'n vaig assabentar fa una setmana, sí, i em va fer molta il·lusió. Vaig veure que, ostres, que començaven a passar coses en aquest sentit, no? Coses que no passen aquí i que, en canvi, a París comencen a passar.
Comencem per aquí.
Sí.
Per què passen a París i no poden passar a Barcelona? Perquè Jordi Lafebre, que és un tio molt conegut, és un rockstar a França, a Catalunya no el coneixem.
Doncs perquè forma part d'una generació d'autors de còmic que treballen, sobretot, pel mercat franco-belga i que allà són molt coneguts, venen molt... penso no només al Jordi Lefebvre, per exemple al Ricard F, hi ha molta gent, i que premiats fins i tot, però que aquí molt poca gent sap qui són, i que fins i tot quan se'ls explica es pensen que estan treballant a París, i no, estan aquí, estan a Terrassa, estan a Sant Feliu, i per què? No ho sé, Catalunya és una cantera d'autors de còmic, per exemple, a la Fira del Còmic, el Ficòmic, és un lloc i un moment en el qual molts editors d'indústries fortes del còmic, com n'és la franco-belga, venen aquí a buscar talent i el troben.
Mm-hmm.
I és per això, és per això. Jo em moc en paral·lel, i el meu recorregut és absolutament atípic, rararis i diferent, i he acabat petant aquí, perquè era el meu interès principal, però he anat tard, no? Però sí, està passant, és molt curiós.
Bueno, hi ha un... També és veritat que el món franco-belga, efectivament, com deies, hi ha un reconeixement a la figura del còmic en general, o sigui, des de fa molts anys, perquè és una indústria potentíssima allà, no? Quan penses a vegades... Això ho saps més tu, però els grans creadors de còmics sempre penses potser al Japó, no? A Europa, al món franco-belga, i en el cas dels Estats Units, suposo, per tot el món aquest... de moltes altres coses, però també dels superherois, etc.
És exactament així. És exactament així, i ja et dic, tu dones la clau, és un país en el qual hi ha una gran indústria, tot i que si ara els hi preguntes a ells, diuen que estan en crisi, però ja m'agradaria a mi aquella crisi que tenen ells ara del còmic.
Un reconeixement públic a la gent que fa còmics.
Exacte, quan per ells un autor de còmic gaudeix exactament del mateix estatus que un novel·lista, que un cineasta, exactament del mateix. Per ells no fan distinció, no tenen... El concepte que tenen del còmic és absolutament diferent que el que tenim aquí, que encara, quan parlo amb la gent de carrer, entenem-nos, ho dic en positiu, què fas, Mortadelos? No, què fas, Supermans? No, faig còmic per adults. Eròtic? No, faig còmic per gent que no són nens, no? És el còmic europeu aquest. Allà ho tenen superat i allà, ja et dic, és el que tu dius, té un estatus indubtable.
T'he de preguntar per aquesta exposició, perquè no sé com imaginar-la, si tu, què hi portes allà, exactament?
Mira, el còmic d'Arbrut, que ara en parlarem, un dels puntals d'aquest còmic és en Christian Berst, que és un dels principals especialistes d'aquest tipus d'art, que m'ha ajudat molt a fer el còmic, tant és així que al final ha acabat firmant també, és un món d'Arbrut d'Uriol Malet i Christian Berst, perquè la idea originària va ser seva, després me la van deixar a mi perquè la desenvolupés 100% el meu estil, i després vaig anar a ell a demanar ajut, perquè em va obrir moltíssimes portes a l'hora d'elaborar el guió i de fer la recerca. Doncs ell té una sala d'exposicions molt important d'aquest tipus d'art, i em va proposar, un cop ja vam tenir el llibre, presentar-lo a la seva sala. I després va venir que, ja que el presentàvem a la seva sala, em va dir, escolta'm, et deixo la sala d'exposicions durant un mes per mostrar tots aquests treballs que tu has fet en l'elaboració d'aquest còmic, que tu ja l'has llegit, és de les poques persones que l'ha llegit, i que estaràs d'acord amb mi en que tenen un alt contingut artístic, no? Sí, perquè em fusiono amb els artistes i adopto l'estil dels artistes i faig tota una sèrie de jocs creatius que ell va veure que valien la pena exposar, perquè si bé el paper és millor que el digital, l'obra original encara és millor que el paper. I la proposta va ser aquesta, i és una selecció d'aquestes obres són les que penjo allà.
De la creació del còmic.
De la creació del còmic, sí.
Val, anem al còmic, surt dijous de la setmana que ve a França,
sí.
Amb una editorial molt potent del curt. Arribarà a Catalunya el 17 de novembre en català i el dia 26 en castellà.
Al final, és que jo tinc aquí formant, però va canviant. El mateix 26 surten en català i en castellà.
Sortiran alhora, en català i en castellà, el dia 26.
S'han associat.
El còmic es diu Un món d'art brut.
Sí.
Clar, hi haurà molta gent que ens està escoltant i no sap què és art brut, no?
Sí.
Jo mateix, quan he començat a llegir el còmic, no tenia ni idea, tot i que alguna vegada me n'havies parlat, no? I m'ha semblat fascinant. O sigui, m'ha semblat un descobriment. Jo no tenia idea que existia aquesta consideració ni aquest estudi, diguem-ne, no? Simplifica'ns d'alguna manera què és l'art brut.
L'art brut és l'art fet pels no artistes. Més simple impossible. I, a més, massa simple, però perquè ens entengui la gent.
Pels que no es consideren a si mateixos artistes.
No es consideren a si mateixos artistes, no han tingut una formació, no venen del món de l'art, no venen de l'entorn de l'art, i fins i tot dels que parlo, perquè parlo de biografies i d'artistes en concret, mai han pintat fins un moment donat X de la seva vida que el coco els hi fa un clic i comencen a produir d'una forma brutal, tan brutal que al final l'art esdevé una necessitat primària, tan primària
física.
Com que a vegades, sí, però tan primària com el menjar, i de vegades literalment, en el llibre en algun cas ho explico, prefereixen gastar-se els quatre rals que tenen en material artístic que en menjar.
Però que no estan pensant per vendre-lo, per exposar-lo, no?
I a més,
és una
a més,
pura febre creativa.
Exacte, és una altra de les característiques. Creen per ells mateixos, no pensen en exposar, no volen estar dins del mercat de l'art. La majoria dels casos dels que jo parlo es descobreix un cop ells són morts, que entren a les seves cases i veuen unes quantitats de creació ingents, i en altres que sí que se sap que ho fan quan els hi dius, home, anem a exposar en el seu moment, per exemple, penso en la Matt Gill, no? A l'època victoriana, a les darreries de l'època victoriana, se li diu, mira, ostres, una periodista la descobreix, diu, anem a exposar, i diu, no, jo no puc exposar, jo això no ho faig per exposar, ho faig per unes raons que, si vols, ja en parlarem, perquè ho necessito, principalment, però jo no vull exposar. Tot això són elements que defineixen l'art brut, que si bé per l'idioma català l'art brut i el castellà també pot semblar que és brut de brutícia, no és així. És brut de diamant en brut. És a dir, les formes són atípiques, no són acadèmiques. En un primer cop de vista pot semblar cert lletgisme, però quan hi entres veus que hi ha un impuls creatiu indubtable. No és aquest diamant que hi ha sota de la brutícia, que no hi és.
Vaig a fer servir paraules també en brut, d'acord? Llegint el còmic i la manera en què s'ha enfocat això de l'art brut durant la història, perquè, evidentment, jo el desconeixia, però hi ha noms al damunt de la taula que tu ho expliques, Henri Darger, Carlos Inelli, Matt Gill, Jean Perdrisset... molts d'ells tenen a veure que hi ha algun tipus de patologia mental, de malaltia mental, que acaben creant això que dèiem, de forma enfebrida, no? I en alguns casos, fins i tot, és l'únic que se'ls dona bé o l'únic que els calma a la seva vida, no?
Sí. A l'art brut, durant un temps, se li va dir l'art dels bojos, l'art de la folie, però això sempre, en tot moment, s'ha encarregat el sector de desmentir-ho. Perquè si bé és veritat que en la majoria dels casos és així, una de les característiques és que es valora l'art per si mateix. Uh-huh. No pel simple fet d'estar fet en un entorn psiquiàtric, per entendre'ns, té el valor, sinó que l'obra d'art, quan es posa en circulació, quan s'aconsegueix sortir del forat i es posa en circulació, tot el sector artístic flipa, al·lucina, i li troba un valor indubtable en si mateix. Aleshores, és veritat que quan va aparèixer l'art brut ha existit sempre, perquè si ara els oients
bueno,
estan sentint,
quals...
que sempre han existit, però va haver un moment en què un artista en concret, que és en Jean Dubuffet, el 45, abans, una mica abans, va detectar tot això, ho va recopilar i li va posar el nom d'Art Brut al 1940.
Va crear l'etiqueta, no?
Va crear l'etiqueta. Però abans hi ha uns precursors de la psiquiatria moderna, ja ho van dir, ja van començar a documentar que molts dels seus pacients amb els quals volien que començar a tractar-los fora de les lobotomies, de l'electroxocs i aquestes coses que es feia abans, sinó amb altres processos, com per exemple donar-los un pinzell i un paper en blanc, i obtenien uns resultats al·lucinants, va haver una discussió en el món de la psiquiatria en el qual uns deien, bé, el que fan no té valor, més enllà de que li està anant molt bé, ja no l'hem de medicar, com tu deies ara.
Un valor terapèutic.
Sí, però és que va haver una sèrie de psiquiatres, com en Princeton, que en parlo, que és un dels protagonistes del llibre, que va dir, no, és que a més, aquest art té un valor brutal per si mateix, i ho van començar a documentar. En Dubuffet, als 40, tot això ho va recollir i va començar a formar la col·lecció de l'art brut.
Parles... Deixa'm anar algun d'aquests protagonistes que apareixen. Bueno, la història, puc explicar com comencen? La protagonista apareix en una... que és una estudiant d'art, no? Apareix en un museu que està exposat l'art brut i ella vol documentar-se sobre això. Hi ha una aparició sobtada de diverses figures que li fan... Bueno, aquests que ha citat l'Oriol Malet i que li fan, diguem-ne, la visita. Sí. I li van permetent conèixer alguns d'aquests protagonistes, d'aquests personatges del món de l'art brut. Parles d'Henri Darger, que m'ha semblat un personatge al·lucinant. Un senyor que ningú sap que crea a casa seva, un senyor estrany, no? Sí. Que els seus veïns dirien, bueno, aquest senyor, a veure, no hi tenim massa tracte, bueno, no sabem ben bé què fa, sí o no. I el dia que pràcticament s'està morint, el llogat, o sigui, el propietari del pis entra al pis i es queda allà dalt. Però això què és? Aquest nassos és, això?
Sí, és una de les icones. De fet, per això és la persona que apareix a la portada, a la coberta, perquè vam determinar que és un dels més... uau, al·lucinants, no? El que va trobar aquest fotògraf a dins va ser una quantitat ingent d'obra, però és que no només obra pictòrica, sinó la novel·la més llarga mai escrita. No sé, són 60 i pico toms de 300 pàgines, tractats de meteorologia, composicions musicals, que en principi tothom pensava que allò era una bogeria, però al llarg del temps s'han anat analitzant i han vist que tenia cert sentit el seu, però cert sentit, no? Doncs sí, era un home que pidolava, que treballava, va treballar la majoria de la seva vida en el manteniment de un hospital a Boston, perquè unes germanes de la caritat li van donar aquesta feina, s'havia escapat d'un correccional. Tot això ho explico, eh? Obra i vida va lligada. Cada artista l'explico, la seva obra i la seva vida, que va molt lligada. doncs això, la gent es, el veu remenar les bessures i diu, bé, té
un senyor pertorbat,
síndrome que acumula. De fet, quan es mora i s'està morint, ell li diu, el llogater, que és dels pocs amics que té, li, en Nathan Lerner li diu, escolta'm, vés de casa meva, m'estic morint, destrueix tot el que hi ha, sisplau. No sé si us sona, això hi ha hagut artistes que ho han fet.
Kafka.
Val? Kafka, per exemple, això també ho anomeno llibre. I diu, entra i destrueix tot el que hi ha, però clar, i amb un veí que també era amic seu, dels pocs amics, diu, mira, ja he demanat els contenidors, anem a treure brossa, i quan entren es queden al·lucinats. Tot això ho il·lustro a partir d'imatges reals. Perquè hi ha una quantitat de creació i de creativitat i de coses al·lucinants que no s'han vist mai. Ell ho va saber veure, no li va fer cas, com no li van fer cas a Kafka, per sort, i a partir d'allà es va convertir en l'hereu, perquè no hi havia família d'aquest senyor, i l'art d'aquest home ara està valorat al MoMA, està valorat al Pompidou, està valorat a tots els països i a tot arreu.
El que es troben, entre altres coses, aquesta mena de creació durant dècades, no?, d'aquest senyor a casa seva amb l'absoluta anonimitat, diguem-ne, i un senyor que no sé si mateix es considera un artista, no sé si s'acaba sabent, però que no, mai té la intenció de que allò surti de casa seva. De fet, vol que sigui destruït. No?
Ho amaga, s'amaga. Sí, sí.
És com la seva cova, allò.
Sí.
És el lloc on ell pot expressar-se i que ningú més ho sàpiga. No?
Sí, sí.
I això es repeteix, és un patró bastant similar amb d'altres, sí. No amb la mateixa intensitat, però parlaves de Madge Gill, parlaves de Zinelli, molts altres patrons que s'han repetit al llarg de la història. No?
Sí, Mary la més, per mi, una de les que més m'agrada... Ah, que per cert, això no ho he explicat. L'última artista de la que parlo, que és una dona a la qual el marit va abandonar, va tenir un fill quan ja era força gran, al Mississippi d'aquella època, val? Una dona negra, que va tenir que educar el seu fill, va treballar amb la més extrema pobresa, i una vegada es jubila pràcticament perquè sí que aconsegueix treballar, comença a produir art quan ja era una dona de tercera d'art, i que el món de l'art nord-americà la detecta i vol fer exposicions i ho aconsegueix. En aquest cas sí que ho aconsegueix, però quan, molt al final de la seva vida.
La senyora,
no?
Molt gran, ja.
Sí, doncs en Christian Berst té dues sales d'exposicions a París confrontades. Amb una d'elles, que es diu The Bridge, és la que jo exposo. Però a l'altra, el mateix dia que jo inauguro, s'inaugura una retrospectiva d'aquesta autora, que és la que més m'agrada a mi, perquè a més jo explico detalls tan xulos, com en el còmic ho explico, com per exemple, que aquesta dona... va influir, sense que ningú sapigués, amb artistes de la talla tan gran com se diu, no recordo.
Bueno, David Bowie, no?
Bueno, el David Bowie és un altre cas, però parlo de... Ai, ara no em ve el cap, és igual. Artistes que en un moment donat entren a la seva sala d'exposicions i... Basquiat. Sí, és que la meva companya aquí amb... Són tants noms que... Basquiat, quan no era conegut, va entrar a l'única exposició que se li va fer, i això m'ho va explicar el seu galerista, el galerista Mary Smith, i li va dir, mira, jo m'agrada molt, vull canviar uns dibuixos meus per aquests dibuixos que veig, i li va dir, senyor, surti d'aquí, vostè és un
pidolaire. Això té un valor i l'aire.
Doncs al final qui va triomfar amb Warhol i tal és Basquiat, no? Mm-hmm. I després parlo, per exemple, també, és que a l'última part del llibre parlo de tots aquests molts autors de la cultura popular actual, com tu vas dir, com Bowie, com Brian Eno, sí, com Jarvis Cocker, com molts, que han sigut directament influïts i encara són compradors i treballen amb artistes brut, i Bowie ho va ser, i explico com. Brian Eno el va introduir, van anar a un centre en el que es treballava amb aquest tipus d'art, comprava aquest tipus d'art. De fet, Christian Berst era amic de David Bowie. Mm-hmm. I deia, és que el maleït tenia molts més diners que jo i teníem els mateixos gustos. Mm-hmm. I anàvem a les subhastes i es quedava ell amb els quadros.
I es barallaven. Per
I al final van ser amiguets. Això està documentat també en un llibre.
L'art brut és una obsessió teva de sempre, o l'has descobert tard? Perquè, clar, evidentment, jo ara si penso... A mi a l'escola ningú va parlar d'art brut. Evidentment, jo no vaig estudiar història de l'art, que m'imagino que allà sí que es deu explicar, però és absolutament desconegut, això.
Jo tinc una anècdota personal. Jo, una obsessió no, però jo a Belles Arts sí que vaig tocar el tema de l'art brut, mm-hmm, perquè quan vam estudiar Dubuffet és una... que és aquest que us he explicat abans, que li va posar nom. Ell no era artista brut, era un artista antisistema, mm-hmm, que tot això li interessava molt, mm-hmm, per veure tot el que hi havia pur de l'art, no? Sí. Buscava tot això fora de l'artisteu. Era una època en què ja tot es valorava més per si exposaves a tal galeria o no, i ell tot això... No,
fora de la comercialitat, el mercantilisme, diguem-ne. No?
Molt bé. Aleshores, jo... em va interessar moltíssim. Tant és així que durant els anys 90, el meu poble Martorell, el meu poble natal, sí. amb un moviment que teníem, amb una agrupació artística que fèiem coses, que érem els Amics de l'Art de Martorell, amb el Lluís Rodríguez, la Carme Pardo, doncs que fèiem accions artístiques, coneixíem una senyora entranyable del poble, que tots l'havíem normalitzat, que era la Neus Sala, que era una dona que molt peculiar, de Martorell, no veïna meva, però per exemple veïna de la meva companya, sí. que se'ns havia dit que pintava molt, que omplia tot de dibuixos, que dins de casa seva ho havia pintat tot, cortines, televisió, tot, i vam aconseguir fer-li una petita exposició, la única que se li va fer en vida, i jo d'allò me'n vaig oblidar. Molts anys després, marxo de Martorell, estic a Esparreguera, començo a fer la recerca d'aquest projecte, i la primera que vaig a buscar és una de les especialistes més grans d'art brut a Espanya, que està a Madrid, la Graciela García. I quan li dic soc de Martorell, em diu, Martorell, Neus Sala, dic, perdó.
Tu coneixes
Neus Sala? Diu, no només coneixo Neus Sala, sinó que jo li he comissariat la seva gran exposició, a través de la qual s'ha considerat una de les últimes descobertes de l'art brut. O sigui que...
Una mena de retrospectiva, suposo, quan sí. Ja era morta, Neus Sala.
Sí, ja era morta i se li va fer una retrospectiva molt gran que ara ha derivat en un museu virtual que tothom, si busqueu Neus Sala i si poseu Neus Sala Martorell sí. O si Neus Sala Rebrut, ho veureu, i amb la qual realment se li va acabar de documentar i valorar tot allò que en vida no és pràcticament, tret d'aquesta anècdota que us he explicat, no se li havia valorat com hem explicat fins ara.
Clar, i tu, o sigui, tu vas connectar amb l'art brut de Neus Sala sense saber que era un artista art brut, diguem-ne.
A veure, amb en Lluís i tal, havíem dit, hosti, mira, Lluís, he estudiat l'art brut, fan tot això i tal, la Neus s'encaixa ràpida, però bueno, semblava una marxanada dels nostres, perquè en aquella època, la veritat és que en feien de la sala d'un campanar.
I el seu perfil personal, vital, etc, encaixava en això?
Encaixa completament i per això és considerada una de les darreres descobertes del món de l'art brut. Mm-hmm. Encaixa perfectament. Una vida en la qual mai havia pintat, una vida bastant dura, mor el seu marit, mor els seus fills, es queda sola, no sap massa per on tira, i comença a produir, a pintar. I en el seu cas és que pintava una mena de cosa pop molt naïva, amb colors primaris, floretes i coses així, però és que ho omplia tot. Per exemple, es trenca una vegada una cama i omple tot el seu guix. Se li espatlla la tele i no la llença, la pinta tot per... Totes les ampolles de plàstic que se li gastava les pintava. Era al·lucinant.
Si tu m'estàs parlant d'aquest tipus d'art com una forma molt pura, és a dir, clar. Molt d'algú que no està pensant en que allò ho haurà de consumir algú altre, que allò tindrà un espectador, que allò tindrà un retorn econòmic fins i tot, jo em dedicaré a això, jo exposaré, etc. Si no, és algú que ho fa per pura necessitat
clar,
vital.
Clar, i la resta de coses tant els hi fa. Per això, gent com Dubuffet, que estava en contra del sistema de l'art, que és molt criticable en molts aspectes, tots ho sabeu. Mm. Això està al debat constant del món de l'art. Mm. Ell considerava que era de les formes pures. De fet, Dubuffet, al principi, quan va intentar posar uns límits dins d'aquest món de l'art, va incloure, per exemple, els nens, el món dels nens, però el va descartar, perquè...
Els nens pintant.
Sí, els nens pintant, l'art dels nens. En realitat, els nens no, són molt creatius, però hem de tenir en compte, i això és acceptat, que no deixen de reproduir coses que ells veuen o que ells estan aprenent. No? Tot això, ho explico també el còmic, ho van a despullant i es van anar quedant amb aquests artistes que van estar parlant fins ara.
Anirem acabant, Oriol, però tinc la impressió que la teva trajectòria, que és molt diversa i has fet moltes coses molt diferents, de fet tenim una conversa que vam mantenir fa un parell d'anys al Plat Estrella amb el Toni García i companyia, sí. Mentre dinàvem, i m'ha explicat la teva trajectòria, no? Una persona que no es dedicava a això durant molt de temps de la seva vida, tot i que ell la pulsió artística la tenies, però vas fer moltes feines a la teva vida. Tinc la impressió que és probablement un dels projectes més importants de la teva vida, si no el que més.
Sí, el que més és l'Adrià Pujol m'ha traduït la versió en català i una de les coses que m'ha dit diu, tio, perquè em coneix, clar, ens coneixem i diu, i em m'ha seguit de prop, jo, igual que jo el segueixo ell, i diu, això és el teu cim. Dic, home, espero que no sigui l'últim, que n'hi hagi més. Però clar, jo no sóc conscient, perquè ha sigut una obra que al final s'ha estirat en 3 anys de producció. Mm-hmm. I això fa que se t'esborra molt la consciència de la importància. Jo crec que ho veurem ara. Mm-hmm. Una vegada comenci a desenvolupar i comenci a passar el que espero que passi, o no ho sé.
Bueno, no ho sabem. Escolta, però i a dins d'aquesta cosa fantàstica, que és que l'Oriol Malet, insisteixo, se'n va a París la setmana que ve a presentar una exposició basada en un còmic que surt dijous de la setmana que ve a França en francès, i d'aquí un mes, una mica més d'un mes, es publicarà a Catalunya en català i en castellà, que és aquest món d'art brut. l'institut, m'ha dit, no els tinc aquí físicament, sí, però vull sortejar dos exemplars.
Sí, li vaig preguntar a la gent de Coma Negra, que són els que m'ha dit, sí, en l'edició en català, si podia sortejar-los, i a més em va acudir que donar-li un caire diferent i sortejarem dues versions inèdites.
Què vol dir inèdites?
Doncs que customitzaré la portada, faré una acció pictòrica sobre la portada, de manera que seran dues edicions diferents i absolutament
úniques. O sigui, tu pintaràs sobre la portada?
Sí, però, a veure, ojo, ja ho veureu. Ja. És un secret, com serà.
Què dius ara?
La portada estarà, però a més faré una acció a sobre, amb uns papers transparents, i ho pintaré, sí, i el dedicaré, i seran dos exemplars únics, perquè, no sé, tu posaràs les bases del sorteig,
sí,
no sé,
home,
com ho feu.
Bueno, a través d'Instagram, per exemple, ara penjarem, no sé si ho hem fet ja, publicarem, ja està fet, hem publicat una història a l'Instagram del Via Lliure, o sigui que entre tots els que ho comenteu allà, farem un sorteig entre tots els que voleu participar, insisteixo, d'aquest còmic meravellós, jo el vaig llegir ahir, he tingut la sort de poder-lo llegir, no, ahir o abans d'ahir, i m'ha semblat una autèntica meravella, i vaja, m'ha recordat molt l'Oriol Malet, perquè si una cosa té com a il·lustrador, com a artista, és que es fica en el cap d'altra gent i transforma el seu propi art, no? I es converteix en, si ha de parlar de totes aquestes persones que hem dit, no? De qui sigui, es converteix en ell i l'aplica al damunt de les pàgines i s'hi fica fins al fons, fins al moll de l'os, doncs és un gaudi llegir-ho, o sigui, m'ho he passat,
pues
m'ho he passat
teta,
que ho sàpigues. Mira, hi ha un oient que diu una cosa molt interessant, que diu, vaja, no sé si és així, però diu, gràcies al Malet ja sé com es diu el que jo faig, l'art brut, pura necessitat per un mateix.
O sigui,
ella fa a casa seva per les seves pura necessitat, sense explicar-ho a ningú i sense ni sense traslladar-ho.
Clar que sí, anima a tothom a fer-ho, eh? Mm-hmm. Perquè això de jo, perquè tinc que pintar si tinc que ser artista, o perquè tinc que fer música si tinc que ser músic, si no he de ser músic, això nosaltres a casa tenim molt clar que és absurd. Pinteu, dibuixeu, llegiu, feu música i tot el que calgui.
Tens dues nenes petites,
sí,
que són unes autèntiques artistes, també.
Sí, que les tinc aquí.
Sí, que les tens aquí a l'estudi. De fet, una d'elles m'ha portat un Mondrian.
La Gala, aquest matí t'ha fet un Mondrian.
Un Mondrian fantàstic. Sí, que me'l guardo perquè és un original.
És que hem preparat molt
la
visita.
De la Malet.
Sí.
Amb uns colors meravellosos i amb una feina.
La Mariona, mira, sí, però la Mariona ja ha estat aquí altres vegades.
Sí, home, sí, que ha vingut altres vegades. Oriol, moltíssima sort, no la necessites perquè el projecte és meravellós. Però vaja, jo insisteixo, quan arribi aquí a Catalunya, veureu el que estic dient, és una descoberta des del punt de vista artístic per una part de la història de l'art que potser no s'ha explicat bé, no s'ha deixat conèixer, i que és interessantíssima, del que en el seu dia es va dir l'art dels bojos i que ha acabat convertint-se, sota una etiqueta que sempre és discutible, en art brut, amb un creador de casa nostra que és pura obsessió quan treballa i és pura entrega i passió, i que publica de forma brillant en una editorial francesa, com és de la Curt, primer aquesta setmana que ve i a partir d'aquí un mes a Catalunya en català i en castellà. Tots els èxits a París.
Moltes gràcies.
Malet i família.
Moltes
que vagi
gràcies.
Molt bé.
Adéu.
Les 12:36 minuts, farem una petita pausa. Bueno, ja sabeu, entreu a Instagram, comenteu i us endureu dos exemplars que són absolutament únics d'aquest món d'art brut d'Oriol Malet. Fem pausa i de seguida tornem.